Moltes gràcies. Passem ara a la regidoria d'habitatge, el punt número 7 de l'ordre del dia, que diu el següent. Aprovació definitiva del reglament del registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial de Sitges. Per parlar d'aquest punt, la regidora d'habitatge, senyora Júlia Vigo, endavant.
Gràcies, alcaldessa, i bona tarda a totes i tots. Doncs l'aprovació definitiva del reglament del registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial és important perquè posa formalment en marxa una eina que és imprescindible de cara a les futures, que de fet cada vegada són més properes, promocions d'habitatge públic i de lloguer de Sitges, que començaran a entregar-se a partir del proper any 2022. L'aprovació inicial d'aquest reglament es va produir a l'abril del 2019 i aquell mateix any, al desembre, la Generalitat, que és qui té la competència reguladora del registre amb caràcter general, aprovava modificacions que tenen a veure amb aspectes clau del funcionament del registre, com és la vigència, que passava de 3 anys a 1. Aquestes modificacions normatives van desplegar-se durant el 2020 i inicis d'aquest 2021. I és per això que ara les plasmem en el nostre propi registre i aprofitem per aprovar-lo definitivament. Per tant, respecte al text inicial, es plantegen només 3 canvis. Tots ells fruit de les directrius de la Generalitat i que els municipis hem de traspassar a la nostra pròpia normativa. En primer lloc, com dèiem, la vigència, que ha passat de 3 anys a 1. En segon lloc, i vinculada a aquesta primera modificació, proposem que la notificació de la caducitat es produeixi prèvia pèrdua de la validesa de la inscripció, sense indicar un termini en concret, ja que aquest estava plantejat inicialment en 3 mesos, fet que ara, amb una vigència curta d'un any, pensem que és excessiu. I per últim, seguint també amb criteris de la Generalitat, establim que no és necessari acreditar un històric de padró de 4 anys per fer la sol·licitud d'inscripció. De totes maneres, el que sí que mantenim és que podran registrar-se aquelles persones que no estan actualment empadronades al municipi o hagin estat de manera ininterrompuda durant un període de 12 anys, fomentant el retorn de les persones i famílies que han marxat de Sitges molt sovint degut a l'elevat preu de l'habitatge. Finalment, i abans d'acabar, sí que m'agradaria recordar que la inscripció al registre és un pas previ i fonamental per tal d'optar a qualsevol convocatòria d'habitatge de protecció oficial. I, per tant, totes aquelles persones interessades en inscriure's poden fer-ho en qualsevol moment de l'any i trobaran tota la informació sobre com apuntar-se i on fer-ho a l'apartat web d'habitatge públic de l'Ajuntament. Res més. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Vigó. Ha demanat paraula, perdoneu perquè no ho veig molt bé, el senyor Gasulla ha demanat paraula també? Sí? Senyora Gasulla i senyora Lores?
Sí. Sí, moltes gràcies.
Doncs, endavant, senyora Gasulla, gràcies.
Moltes gràcies, alcaldessa. Malgrat que és doncs, una modificació normativa, que és preceptiva, sí que voldríem fer alguns comentaris. Aprofitem el fil que ha obert la regidora Júlia Vigó en relació amb els anys d'empadronament que cal acreditar per tal de les promocions de caire municipal que es puguin tirar endavant, que és una mica la línia en la qual hem estat treballant precisament en la comissió tècnica de la creació del reglament municipal, i crec que aquesta és una particularitat i una singularitat. Jo crec que no només de Sitges, probablement de molts altres indrets amb un preu de l'habitatge molt, molt elevat, cada vegada més elevat, sobretot en llocs de caire turístic. I aprofitant que estem davant d'un tema normatiu que marca la Generalitat, qui és qui té la competència en aquest àmbit, doncs nosaltres ens agradaria saber, que hauríem de demanar a la regidora, si sap quantes promocions d'habitatge té previst la Generalitat de fer a Sitges, perquè ens fa l'efecte que no hi ha cap. Nosaltres creiem que la política d'habitatge de la Generalitat és francament nefasta i que cal posar-se les piles, les xifres són escandaloses. Posaré un exemple que tenim molt a prop. A Barcelona, la promoció que ha fet la Generalitat d'HPO és 30 pisos en els darrers anys, davant dels 2.239 que té en licitació l'Ajuntament el darrer any. M'agradaria saber si vostè té alguna dada o alguna previsió. I res, per una altra banda, també volem destacar una dada que penso que ha sortit, que és important i que cal reconèixer-la i cal posar-la en valor, que ha sortit en els darrers dies, que Sitges doncs, es situa en un dels municipis que més promocions d'HTO ha aprovat en el darrer any. I crec que això doncs, cal felicitar-nos i cal felicitar també al departament doncs, per aquesta fita, perquè no és fàcil i, tot i que teníem molt de camí per recórrer, doncs ara podem figurar com un referent. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Senyora Lores, endavant.
Por fin tenemos un reglamento de vivienda de protección oficial en Sitges, algo que todos y todas estábamos esperando hace tiempo por la importancia para la ciudadanía en todo lo concerniente a viviendas de protección oficial. Con este reglamento definitivo y actualizado facilitaremos mucho el que más personas puedan acceder a estas viviendas. Antes era mucho más difícil y complicado, y ahora se facilitarán las cosas para quienes cumplan los requisitos. Anteriormente, mucha gente no lograba acceder a estas viviendas por varios motivos, como por ejemplo los requisitos que eran más estrictos y también por la burocracia que hacían que los ciudadanos y ciudadanas llegasen tarde. Queremos adecuar todo a la normativa básica de la Generalitat en todo lo relativo a vivienda de protección oficial, HPO. Y así, siguiendo el criterio de la Generalitat, estamos de acuerdo que se han de hacer estos tres cambios principales, que son que el periodo para renovar la inscripción pasa de 3 años que era antes, ahora será solamente 1 año de vigencia, según marcado por dicha normativa. Para estar registrado como solicitante de vivienda de protección oficial, antes se pedían 3 años mínimos de empadronamiento y ahora la Generalitat solo exige estar empadronado en el momento de hacer el registro. Y por último, que la Administración avisaba a los interesados 3 meses antes de la caducidad del registro, pero como ahora este registro solo tiene una validez de 1 año, avisar con 3 meses se considera excesivo y se avisará solamente con antelación, pero sin un término fijado aún. Este reglamento es totalmente necesario, ya que las viviendas de protección oficial ofrecen calidad y suponen un ahorro frente a las viviendas convencionales o libres. Y esto es muy importante, sobre todo en los tiempos que vivimos y en particular para las personas que más lo necesitan. Nos parece perfecto que se actualice y modifique definitivamente el reglamento para el registro de solicitudes de la vivienda de protección oficial en Sitges. Además, esto supondrá un soplo de aire fresco para los vecinos y vecinas, sobre todo, como he dicho antes, para los más necesitados en estos tiempos difíciles. Por todo esto, votaremos a favor. Gracias.
Moltes gràcies. Senyora Vigó, no hi ha més paraules. Senyora Vigó, per respondre.
D'acord, gràcies, alcaldessa. Bé, doncs, simplement en resposta a la pregunta que formulava la regidora Gasulla, doncs la veritat és que no tinc informació de que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya tingui intenció de fer cap promoció a Sitges. Evidentment, si es plantegés, doncs benvingudes siguin. I, evidentment, també prendre l'oportunitat que m'ofereix les paraules de la regidora Gasulla per, evidentment, doncs, enorgullir-nos també totes i tots d'aquesta entrada al rànquing de municipis amb major promoció d'habitatge de protecció oficial, que cal dir que, a més, en el cas de Sitges és públic, que això és un fet fonamental i molt important per nosaltres i, evidentment, fer extensives les felicitacions doncs, a totes les persones implicades i molt especialment als treballadors i les treballadores de l'Oficina Local d'Habitatge de Sitges. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Vigó. Hi ha més paraules? No? No? Doncs passarem a la votació d'aquest punt, que, com recordem, és el punt número 7 de l'ordre del dia. Vots a favor.
Aprovat.
Moltes gràcies. Passem al punt número 8 de l'ordre del dia, que diu el següent: aprovació definitiva de la quarta modificació de les bases reguladores de la convocatòria d'atorgament dels ajuts de lloguer just municipals. Per parlar d'aquest punt, també la regidora d'Habitatge, senyora Júlia Vigo. Endavant.
Gràcies, alcaldessa. Doncs en aquest cas, el que proposem és l'aprovació definitiva de les bases dels ajuts al lloguer municipals. En aquest cas, es proposa un afegit nou al text que fa referència a l'acceptació parcial d'una al·legació per part d'una ciutadana que té a veure amb les despeses computables a la renda de l'habitatge habitual. Així doncs, tot i que amb caràcter general quedarien excloses, proposem afegir que en els habitatges de protecció oficial es computin com a rendes de lloguer de l'habitatge les despeses derivades dels aparcaments i dels trasters, ja que són despeses indestriables de l'habitatge de protecció oficial, tal com recull la normativa actualment. Pel que fa a la resta de modificacions proposades i aprovades inicialment, es mantenen en el text tal com es van formular I per últim, evidentment, doncs, l'aprovació d'aquestes bases el que ens permetrà és enfocar-nos a la nova convocatòria d'ajuts d'enguany que està prevista per mitjans del proper mes de juny i que tornarà a mobilitzar doncs, més de 2 milions d'euros de pressupost municipal. Res més, gràcies.
Moltes gràcies, senyora Vigo. Alguna pregunta en aquest punt? Perdó, senyora Lores i senyora Tubau, si no ho tinc malament. Sí? Senyora Lores, endavant. Perdó, senyora Lores, està amb el micro apagat. Endavant.
Observamos que esta aprobación definitiva integra una pequeña modificación que de hecho es parte de la respuesta a las alegaciones que han entrado por parte de dos titulares de viviendas de protección oficial, las cuales pedían que se incluyese como gasto incomputable a la renta del alquiler gastos como el IBI y otros como los gastos de comunidad. Estos gastos no son imputables a la renta de alquiler, pero sí que es cierto, como marca la normativa de la Generalitat, que se ha detenido de Mercado Libre, que los gastos del parking y los trasteros en las viviendas de protección oficial sí que serán gastos que se incluirán en las ayudas de alquiler justo municipal. Teniendo en cuenta estas alegaciones, potenciamos que las personas que estén realmente en una situación grave de vulnerabilidad económica tengan a su disposición en el Ayuntamiento el poder dirigirse a la Regiduría de Derechos Sociales y Ciudadanía y poder convocar unas ayudas libres y directas para el tema de pagos de suministros y de todo aquello que no se puede utilizar para pagar lo que no se puede subvencionar, como es en este caso el IBI, gastos de comunidad, etc. Estamos a favor de las ayudas, pero toda ayuda directa en toda compensación tiene que estar, por supuesto, dentro de unos márgenes legales. Entendemos la posición de que estas personas respecto al IBI, por ejemplo, pero como el IBI no se puede subvencionar si en el recibo está desglosado, sintiéndolo mucho, no podemos cambiar la ley, ya que hablamos de una ley estatal. Eso sí, se les puede dar lo que necesiten, ayudas de contingencia, de emergencia social, a las personas que realmente así lo necesitan. Es decir, que solo con la ayuda de alquiler no tengan suficiente para ello, la Regiduría de Bienestar Social tiene un paquete de 2.100.000 euros para ayudas directas que pueden ayudar a pagar temas que no se puedan subvencionar. Ciudadanos Sitges, votaremos a favor y queremos dejar claro la diferenciación de ayudas y que hemos de adaptarnos siempre a la legalidad vigente. Gracias.
Moltes gràcies, senyora Lores. Senyora Tubau, endavant.
Gràcies, alcaldessa, i bona tarda a tothom. Bé, en primer lloc, nosaltres voldríem deixar constància de que votarem a favor d'aquest punt de l'ordre del dia, però el nostre vot positiu té una vessant crítica. I una vessant crítica i amb un esperit crític pel següent. Perquè ens han arribat diferents queixes de persones que estan rebent els ajuts, persones que, evidentment, si opten aquests ajuts, estan passant unes situacions, evidentment, gens favorables pel que fa a la seva situació econòmica, laboral i social, i que es troben amb problemes a l'hora de rebre aquest ajut. Aquest ajut, malauradament, no arriba sempre amb la puntualitat necessària que haurien d'arribar aquests ajuts socials que poden ser, en alguns casos, de risc d'exclusió social i, per tant, doncs, deixar constància aquestes queixes que ens arriben. I, per altra banda, també fer arribar, perquè segurament també la regidora n'és conscient, dels perjudicis que està causant en aquests moments el pagament dels ajuts socials. Com bé coneix, si ens fixem en la justificació i pagament de la prestació, mai s'agafa per anys naturals i això fa que incideixi negativament en la declaració de la renda. Per què ho dic això? Perquè pot passar que durant anys en concret es percebeixin ajuts de lloguer doncs que venen amb endarreriment i que computen amb l'any fiscal que no toca. Això està causant doncs, situacions desfavorables per les persones afectades que reben aquest ajut i que després se'ls imputa en la declaració de la renda. volem deixar aquí constància i ens agradaria sobretot que comencin a treballar aquest tema, perquè entenguin que haver de denunciar doncs, aquestes situacions, aquestes persones que evidentment la seva situació no és la millor, doncs, que es trobin, hagin a més es trobin penalitzats a l'hora de fer la declaració de renda per una mala tramitació administrativa per part municipal. Per altra banda, també deixar palesa que no només hi ha persones que els hi passa pel tema de l'endarreriment en els pagaments, sinó que aquesta nova regulació i, aquestes, i aquests nous trams que hi ha d'ajuts també fa que penalitzin més a les persones que perceben aquesta renda. Jo no sé com vostès han calculat perquè no afecti a les declaracions de la renda negativament aquestes percepcions d'ajut. Vull dir, vull que entenguin una cosa, que aquests ajuts que són, que van relacionats amb situacions de risc i d'exclusió social, com pot ser que després penalitzin amb aquestes persones que tenen uns ingressos mínims però que han de fer declaracions de renda, els penalitzin i els estiguin restant recursos. Amb un altre greuge, a més, que resulta que recursos econòmics de l'Ajuntament de Sitges se'n van directament també a l'administració de l'Estat, atès que sumen negativament en la declaració de la renda. Si cal algun altre aclariment, estic a la seva disposició. Gràcies. M'agradaria que la regidora em pogués dir alguna resposta. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Tubau. Senyora Vigó, per respondre, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Bé, primer de tot, agrair als grups que han expressat el seu vot favorable. Referent a la intervenció que feia ara mateix la regidora Tubau, relativa a les queixes que havien rebut sobre els retards en pagament, evidentíssimament, per nosaltres això és una prioritat, la millora de la gestió i la tramitació dels ajuts. De fet, en aquesta modificació de les bases ja s'inclouen, de fet, en l'aprovació inicial ja es va aprovar d'aquesta manera, ja s'inclouen alguns elements que el que busquen precisament és facilitar la tramitació. I pel que fa als perjudicis que comentava que poden generar els ajuts socials en les declaracions de la renda, bé, comentar-li que els ajuts al lloguer no tributen. S'han de declarar, però no tributen. Simplement això. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Vigó. Hi ha un segon torn de paraules, si algú vol fer alguna consulta més. Senyora Tubau, sí? Endavant.
Senyora Vigó, a nosaltres el que ens han fet arribar és que, evidentment, que s'han de declarar, clar que s'han de declarar, clar que no tributen, però això et pot pesar negativament en la teva renda, no té res a veure en una cosa amb l'altra, no faci aquestes barreges, eh? Per tant, el que entenc és que el que entenem nosaltres com a grup municipal és que s'hauria de buscar la manera perquè aquests ajuts no gravin negativament en les rendes, en les declaracions de renda d'aquestes persones que perceben aquestes rendes a l'ajut de lloguer just. Gràcies.
Gràcies, senyora Vigó. Senyora Vigó?
No, res, simplement que potser no acabo d'entendre la intervenció de la senyora Tubau, però el que li comunicava és que són rendes exemptes de tributació. Per tant, si hi ha qualsevol qüestió més, si vol, en parlem més abastament, però el que tinc entès, de fet, és segur que és així, és que els ajuts no tributen.
Moltes gràcies, senyora Vigó. Doncs passarem a la votació d'aquest punt, que com hem dit ara és el punt número 8 de l'ordre del dia. Així doncs, vots a favor?
Queda aprovat.